una reflexió, una opinió, un aprofundiment sobre les notícies que la ràdio necessàriament ha de donar de forma immediata.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Són les 2:30 de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest divendres i a aquesta hora són aquestes.
Ya me han pinchado, ya estoy bien. ¿Qué
nervioso que la primera vez?
Como que yo estoy acostumbrada a los pinchazos.
En les empreses avui, malgrat la taxa d'atur, fan falta bons tècnics, bons professionals.
El PSC es creu les institucions i el president de la Generalitat és el meu president i és el president de tots.
Yo creo que han sido pulir los detalles. Sabemos los errores que hemos cometido y bueno.
Així sonen les veus dels protagonistes d'un 17 de setembre i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia en aquesta ràdio, a Ràdio Estel, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip pel capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dijous, o algunes d'elles, si més no, són aquestes. On ha començat la tercera dosi de vacunació que ahir es va aprovar? A Itàlia ja s'ha aprovat també que el proper 15 d'octubre entri en vigor el passaport Covid. Fins a quin punt aquesta mesura es pot aplicar a casa nostra i a la resta d'Europa? I fins a quin punt també les xarxes poden ser addictives? El no del govern de Pedro Sánchez a ampliar l'aeroport del Prat és definitiu? Què en pensen els empresaris de la pujada de 15 euros en el salari mínim interprofessional? Aquestes són les preguntes i Estel Migdia intentem donar-te les respostes. Dos minuts que passen de les dues a aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. El temps vindrà marcat per la inestabilitat de cara a les properes hores a les comarques de Girona i del sud de Tarragona. Després d'un matí amb moltes clarianes arreu de Catalunya, el temps es complica de cara a la tarda, sobretot això, Pirineu de Girona, comarques de Girona nord de Barcelona i sobretot també comarques del sud de Tarragona. Localment aquestes precipitacions seran fortes o molt fortes. A la resta creixeran els núvols, però en principi sense pluges. Demà dissabte, risc de ruixats a qualsevol indret del país, localment amb una certa intensitat, temperatures més baixes que les d'avui. I diumenge tornarem a parlar de més clarianes, temperatures més baixes a primeres hores, però les màximes pujaran lleugerament.
Ara sí, comencem a l'actualitat, a repassar l'actualitat que ha passat fins a aquesta hora, perquè Salut comença a administrar la tercera dosi de la Covid a les persones grans que viuen en residències geriàtriques. Tot i que aquest dijous es va dir que seria a partir de la setmana que ve, avui s'han administrat algunes terceres dosis a l'Hospitalet de Llobregat i fins allà hi ha anat Sílvia Muñoz, no, Sílvia?
Sí, la primera en rebre l'ha estat la Josefa, de 89 anys, que també va ser la primera persona a Catalunya que va vacunar-se de la Covid. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que la setmana que ve començarà la vacunació massiva a les residències de Catalunya.
Avui doncs, farem 4 o 5 residències, però començarà la setmana que ve doncs, allà a tot Catalunya per poder donar doncs, aquesta tercera dosi als usuaris de les residències i també als usuaris dels centres de dia que estan doncs, en aquestes residències. En posterioritat anirem ampliant el ventall amb la resta de centres de dia i també amb la resta de la gent gran.
També hi ha assistit la secretària de Salut, Carmen Cabezas, que ha admès que hi ha dosis disponibles que estan a punt de caducar, perquè diu que van ser massa optimistes i les van descongelar més del que finalment s'han administrat. Però Cabezas ha dit que no les llançaran.
I, per tant, hi ha coses que de les que no se saben. Per tant, nosaltres, si hi ha vacunes en aquesta condició, les guardarem, parlarem i en l'Agència Espanyola del Medicament i en les companyies farmacèutiques per poder donar-li el millor ús a les dosis.
I a tot plegat seguim parlant de Covid, però en plana internacional, perquè Itàlia exigirà el passaport Covid per treballar. És el primer país europeu a aplicar aquesta mesura que busca incentivar la immunització. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, serà a partir del 15 d'octubre. Itàlia obligarà a ensenyar el passaport Covid per anar a la feina. Funcionaris públics i treballadors del sector privat hauran de complir un d'aquests requisits: estar vacunats amb almenys una dosi, demostrar haver passat la malaltia en els últims mesos o presentar un test d'antígens negatiu fet durant les últimes 48 hores. Quedaran exclosos d'aquesta exigència els que fan teletreball. Roma limitarà a 15 euros les proves d'antígens, que seran de franc per als que no es poden vacunar.
Així doncs, el país transalpí es converteix, com dèiem, en el primer de la Unió Europea a utilitzar el passaport sanitari com a instrument imprescindible per treballar i per viure. Pel que fa a casa nostra, el Procicat prorroga 7 dies més les restriccions actuals contra el coronavirus. L'únic canvi, però, serà les colles castelleres.
Tot i que les trobades socials, actes i cerimònies civils no tenen límit de gent, es recomana que no superin les 10 persones. En canvi, als bars i restaurants es continua exigint un màxim de 10 persones per taula a l'exterior i un màxim de 6 a l'interior.
Després de conèixer la notícia sobre l'hospitalització d'un menor a Castelló per la seva greu addicció al Fortnite, l'últim informe del Ministeri de Sanitat sobre addiccions comportamentals revela que un de cada 10 joves, un de cada 10, abusa de les pantalles.
A l'Estat es calcula que 1,5 milió espanyols entre 15 i 64 anys poden patir un trastorn associat a un consum excessiu a les xarxes socials. L'estudi també publica que el 82% dels joves declaren haver jugat amb els videojocs en l'últim any. El 26% de les persones que pateixen un possible trastorn dediquen de mitjana més de 5 hores al dia a jugar a videojocs.
Seguim parlant també de joves, perquè Espanya multiplica per 4 el nombre d'alumnes repetidors de curs respecte a la mitjana de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
Això representa gairebé el 9% dels alumnes que estudien a l'Estat. Es preveu en un futur que la posició espanyola millori, no per rendiment acadèmic, sinó perquè l'última reforma de la llei d'educació permetrà passar de curs amb una o dues assignatures suspeses.
I ara que parlàvem també de videojocs i, per tant, també de xarxes, el portaveu de l'Associació Joventut Multicultural Musulmana, Ahmed Nasser El Alouhi, ha denunciat aquest matí als Mossos d'Esquadra l'agressió racista i islamòfoba que va patir la seva germana de 13 anys al metro.
El jove va relatar el cas a través de les xarxes socials i avui, en una entrevista al matí a Radio Estel, ha detallat com va ser aquesta agressió per part d'un matrimoni.
Es va enfadar i es va dir: clar, com defendeu a esos musulmanes, luego nos quejéis de que os roben i que os maten, relacionant clarament el fet de ser musulman davant d'una menor amb el terrorisme i amb la delinqüència.
I amb la delinqüència.
El jove ha demanat ajuda a les xarxes per trobar imatges i testimonis dels fets que ajudin en la denúncia que volen presentar a la policia.
I el president de la CECOT, Antoni Abad, considera que acordar ara un augment del salari mínim és absurd.
Segons la patronal catalana, el que cal ara és llançar missatges que donin esperança als joves perquè es formin bé per accedir al mercat laboral, i més en un moment on hi ha moltes empreses que no poden cobrir llocs de treball qualificats.
Així ho ha plantejat el president de la CECOT als micròfons de Radio Estel.
En les empreses avui, malgrat la taxa d'atur, fan falta bons tècnics, bons professionals, fa falta molt jovent que vingui de la formació professional. I el jovent que ve de la formació professional s'incorpora a les empreses a 1.500 euros al mes per 14. I, per tant, els missatges, els estímuls positius, són aquests.
Antoni Abad també ha alertat que aquest augment suposarà per a les empreses un encariment en els costos de producció.
En plana política, el principal partit a l'oposició, el PSC, carrega contra les discrepàncies entre Esquerra i Junts per Catalunya i considera que el govern no és efectiu en el dia a dia. Tot i això, sí que celebra la taula de diàleg i li dona legitimitat perquè considera que Pere Aragonès representava a tot el govern de Catalunya i no només Esquerra Republicana. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els socialistes una vegada més consideren que el gabinet d'Aragonès està més enfocat a resoldre les tensions internes amb Junts per Catalunya que no a fer polítiques efectives. Tot i això, sí que li fa costat amb els avenços a la taula de diàleg, i la portaveu del partit, Eva Granados, dona legitimitat a la reunió entre el govern espanyol i català, encara que una part del govern, la de Junts per Catalunya, plantés a Pedro Sánchez.
El PSC es creu les institucions i el president de la Generalitat és el meu president i és el president de tots. I, per tant, si seu en una taula de diàleg, és el president del govern de la Generalitat i és el president de tots.
Granados, però, evita respondre si considera que el govern català està trencat o no.
Parlem també de plana econòmica perquè Grífols compra el 90% de les accions de Biotest per 1.100 milions d'euros. La farmacèutica catalana ha llançat una oferta pública d'adquisició per la resta de participacions i fer-se amb la totalitat de la farmacèutica alemana. Anna.
En total, l'operació es col·loca en els 1.600 milions d'euros. D'aquesta manera, reforçarà la seva principal àrea de negoci, que s'espera que incrementi els seus ingressos un 30% més del que va obtenir l'any passat.
I l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, no descarta que hi pugui haver un gir de guió i s'acabi fent l'ampliació a l'aeroport del Prat?
En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, Mijoler ha anunciat que hi podria haver un acord d'última hora abans del Consell de Ministres.
Per tant, estem en la mateixa situació encara que el 14 de juny. Jo, fins que, quan m'heu preguntat a alguns companys sobre el tema, fins que no vegi el BOE publicat i el pugui llegir, no estaré segur que això realment s'ha aturat. Recordem que el president Sánchez va dir que el tema quedava aparcat. No va dir que quedava absolutament tancat.
Sobre si hi ha alguna manera que l'aeroport creixi territorialment amb el seu encaix que té al territori, el Batlle s'ha mostrat contundent.
Això no és possible perquè on acaba la valla de l'aeroport comencen els espais naturals. Per tant, qualsevol ampliació de la zona que ocupa l'aeroport suposaria envair espais naturals, envair xarxa Natura 2000, amb el que això suposa, no?
L'Ajuntament del Prat, juntament amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, a través d'un informe demanaven una alternativa des d'un punt de vista ferroviari per ampliar l'aeroport sense tocar la Ricarda.
I tot i que s'ha suspès l'ampliació de l'aeroport del Prat, diumenge continua convocada una manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport que defensa l'espai natural de la Ricarda.
Finalment, després d'un any, s'ha acabat executant el desnonament de l'Olga i el seu fill de 18 anys amb Asperger. L'intervenció per part dels Mossos ha durat una hora i poc que han impedit als periodistes gravar des de dins del perímetre.
La família, que té un informe de vulnerabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, s'allotjarà temporalment en una pensió que els ha ofert el mateix Ajuntament. L'Olga i el seu fill feia més de 3 anys que vivien en aquest immoble. Ella va haver de deixar de pagar perquè es va quedar sense feina per culpa de la pandèmia. Gràcies a veïns i sindicats, el desallotjament s'havia aconseguit aturar dues vegades abans de l'execució d'avui.
I parlem de TMB, dels Transports Metropolitans de Barcelona, perquè aspira a convertir-se en una empresa de nous serveis de mobilitat compartida. És a dir, vol incorporar bicicletes, patinets i fins i tot cotxes al servei compartit de bus i metro que ja existeix. Ho ha confirmat així la presidenta de la companyia, Rosa Larcón, i ha dit que la intenció de TMB és esdevenir un referent a nivell internacional.
La presidenta ha explicat que ja s'estan ultimant els preparatius i es preveu que tot estigui a punt aquest mateix trimestre. Després es convocarà el concurs perquè s'hi presentin les empreses disposades a explotar el servei. El primer transport que s'oferirà serà el de les bicicletes compartides. En canvi, el de les motocicletes o els cotxes compartits no arribarà fins al 2025.
I atenció a aquesta notícia també de no fa gaire estona. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals demana al govern 292 milions d'euros en els pressupostos del 2022. Això suposa un increment de 52 milions d'euros respecte a l'última aportació.
La presidenta en funcions de la corporació, Núria Llorach, ha explicat per què reclamen aquest augment.
Una part molt important aniran a producció audiovisual independent, perquè realment hem de seguir farcint les graelles de TV3 i Catalunya Ràdio, i des de Televisió de Catalunya el director té molt interès en anar fent coses també de continguts per altres plataformes. Si no tenim, disposem d'aquests diners, això no ho podrem fer.
Llorach també ha recordat que des del 2010 els mitjans públics han patit una forta reducció de recursos, més de 80 milions d'euros en 10 anys.
Si avui veieu menys places d'aparcament, no patiu, és el Parking Day, una iniciativa per demanar un repensament de l'espai urbà i reduir la presència de cotxes a la ciutat, Sílvia.
Exacte, nosaltres hem visitat a la Troca, que és l'escola comunitària de formació de persones adultes del barri de Sants, de Barcelona. Ens han explicat que han aprofitat el dia per treure el seu projecte a peu de carrer i seguir amb les inscripcions del seu nou curs. Hem parlat amb l'Adriana, que és educadora social de l'escola, i ha explicat que s'hi han sumat en aquest acte simbòlic per reivindicar la voluntat de pacificar els carrers dels barris.
Doncs ens hem apuntat perquè ens sembla que és una ocasió interessant de poder visibilitzar això, no? Reivindicar que els barris haurien de ser per les veïnes i els veïns i no tant estar pensats per facilitar la vida als cotxes i a la circulació a motor en general.
L'acció és en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Des de les escoles, casals, col·legis professionals o fundacions, entre d'altres, s'hi han sumat a la jornada. Un total de 52 punts distribuïts dels diferents districtes de la ciutat desenvoluparan la seva activitat durant tot el dia. Aquesta iniciativa va sorgir a la ciutat de San Francisco l'any 2005, on el col·lectiu d'arquitectes Rebar va proposar una nova manera de mostrar i expressar aquesta reivindicació que es fan a moltes ciutats del món.
Gràcies, Sílvia. Un quart de tres de la tarda en plana andorrana. El govern andorrà vol tirar endavant una revisió important de l'impost d'associacions. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El cap del govern andorrà, Xavier Espot, ha reiterat que la reforma no té com a objectiu incrementar la recaptació per compensar el deute crescut amb la pandèmia. El que es vol és evitar que un grup d'empreses acabin no tributant res en matèria d'impost a societats.
I l'Escola Agrària d'Andorra suma una segona aula confinada per un nou positiu.
Una setmana després de la tornada a les aules, la incidència del coronavirus a Andorra es tradueix en dues aules confinades completament i una amb només part dels alumnes aïllats. Aquest últim positiu cursa primer d'ensenyança un curs en què els infants encara no duen mascareta i, per tant, un positiu implica directament el confinament de tots els companys.
Andorra Telecom rep 9 propostes per la seva nova seu.
Aquest dimecres va finalitzar el termini i la companyia ha rebut aquest total de propostes al concurs d'idees. Apuntar més que Andorra Telecom aposta perquè aquest nou edifici s'integri en l'espai urbà de forma sostenible i transformadora.
Gràcies, Olma. No marxis gaire lluny, que de seguida ens portes cultura i aquestes preguntes rares que em fas sovint. 16 minuts que passen de les 2 de la tarda. Plana d'esports.
Esports.
L'actualitat esportiva torna a passar aquest divendres per Can Barça perquè ahir es va reunir la junta directiva per fer números. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, el Futbol Club Barcelona tanca la temporada passada amb unes pèrdues de més de 480 milions d'euros i aprova un pressupost per aquest any de 765 milions d'euros. La directiva blaugrana també ha fixat la data de la propera assemblea general, que serà el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre, coincidint amb el partit contra el València al Camp Nou. I molt pendent, Joan, també d'aquesta data, el 6 d'octubre és quan es faran públics els resultats de l'auditoria. Es fa abans de l'assemblea per si aquesta ha de donar el vistiplau a una possible acció de responsabilitat contra la Junta de Bartomeu.
A tot això, el Barça s'ha estrenat aquest matí amb l'absència de Samuel Umtiti.
Segons ha informat el club, el central francès ha estat baixa per malestar general, que seria com si diguéssim una ressaca, i és que Umtiti encara no ha disputat ni un sol minut des que va començar aquesta temporada.
D'altra banda, l'Espanyol ja es prepara per al partit Benito Villamarín d'aquest diumenge. Els blancs i blaus buscaran la primera victòria des del seu retorn a primera.
Sense aquesta victòria, l'equip entraria en una posició molt complicada. Actualment, l'Espanyol és 15è amb només 2 punts. Òscar Melendo és optimista de cara al partit de diumenge i té clar què és el que han de fer per emportar-se els 3 punts.
Yo creo que han sido pulir los detalles. Sabemos los errores que hemos cometido y bueno, hemos de ser más contundentes en el área ofensiva sobre todo y bueno, las que tengamos, sobre todo meterlas.
En motor, aquest matí han començat els entrenaments del Gran Premi de San Marino de MotoGP d'aquest cap de setmana.
Maverick Viñales ha estat el més ràpid en la primera sessió de lliures. El pilot de Rosas ha superat l'actual campió del món, Joan Mir, i també l'italià Pecco Bagnaia. Alec Rins ha estat cinquè, Pol Espargaró sisè i el líder del Mundial, Fabio Quartararo, setè. Marc Márquez ha estat novè a 43 dècimes de Viñales. Demà la classificació i diumenge a les 2 de migdia la cursa.
Dinou minuts, gairebé que passen de les 2 de la tarda, és divendres i, per tant, estem a les portes del cap de setmana, moment on es concentra la major part de l'activitat esportiva. És per això que cada divendres us farem un petit esbós del més rellevant. Per tant, quina programació tenim per aquest dissabte i diumenge, Xavi?
A primera divisió, la jornada de Lliga ens deixa un Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, demà a l'hora de la sobretaula, a 16:45, i un Real Madrid-València, diumenge a les 9 de la nit. A segona, el Girona rep la visita del Valladolid, serà demà a 9:15 del vespre. De la Premier League no ens podem perdre el Chelsea i Tottenham d'aquest diumenge a 17:45, i el líder, el Manchester United, juga contra el West Ham el mateix diumenge a les 3 de la tarda. A França hi ha un PSG Olímpic de Lió a 9:15 de la nit de diumenge, i a Itàlia, a la mateixa hora, una Juventus en hores baixes s'enfronta al Milan. En bàsquet comença la temporada de la Lliga Endesa. Destaquem el Joventut de Badalona Bilbao Bàsquet de demà a les 6 de la tarda i diumenge al migdia i al Palau Blaugrana debuta el Barça contra el Lucan Múrcia. Aquest cap de setmana també comença la Parlem Hockey Lliga, on destaquen els partits Voltregà-Barça demà a les 8 i mitja hora més tard juguen l'Igualada i el Reus de l'Esportiu. I per tancar, i si us agrada el ciclisme, diumenge comença el Mundial de Flandes amb la prova contrarrellotge a partir de 2:45 de la tarda, ideal per fer la migdiada.
Gràcies, Xavi. Plana Cultural. I encetem la secció de cultura amb un temacle que segur que molts de vosaltres coneixeu, Singing in the Rain, i és que Àngel Llàcer i Manu Guix arriben al Tivolí amb Cantando bajo la lluvia.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Olma, és de la teva època, aquesta, eh?
Gairebé, eh, Joan? Aquesta s'acosta més a la teva època. És que, clar, ahir vaig posar Flashy Ice Cream i hem dit, anem a...
Escolta'm, ho deixem amb empat i és de l'època del nostre tècnic, Jordi Carretero. Va.
Ho deixem així. Mira, Joan, el que pots fer de moment, que això sí que és cert, és apuntar-te que Cantando bajo la lluvia serà l'estrena més gran de la temporada. O sigui, ja t'ho dic ara... Després d'aquí uns mesos en tornarem a parlar.
Jo
però
tinc
ja...
entrades, ja.
En sèrio?
Sí.
Jo no. Bueno, de fet, el que anàvem, Cantando bajo la lluvia, el nou musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix, que el que et dic que serà l'èxit més gran de la temporada, i, si no em creus, les xifres parlen per si soles, perquè, de fet, en tota la producció, que això es diu molt aviat, s'ha fet completament a Barcelona, i, atenció, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros, que aquí els tingués, no?
Déu-n'hi-do.
I, bueno, fins a dia d'avui és l'aposta més ambiciosa de la productora Nostromo Leaf. Aquest musical està protagonitzat per un total de 30 actors i ballarins i una orquestra en directe, que també un altre dia en podrem parlar, no?, de les orquestres en directe.
Sí, 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 dels musicals amb la música no gravada, sisplau, sí.
És un altre món, això. Doncs l'orquestra en directe d'aquest musical tindrà un total de 10 músics. Ivan Lavanda i Diana Roig seran els protagonistes d'aquesta comèdia romàntica ambientada en la irrupció del cinema sonor a Hollywood, que bàsicament mostra l'elegància, aquella estètica, no?, característica dels anys 20, los felices años 20, que ni tu ni jo els hem viscut. Però, bueno, bàsicament és un espectacle que reuneix, doncs, el que diríem, aquelles ganes boges de viure, de les coses boniques, del plaer, que ja toca, no, ara?
Sí, sí, sí. Mira, ara deies los felices años 20, els feliços anys 20, precisament el 2020 no estic gaire feliç.
La cosa va de vins. No.
Passem, va, ara de les estrenes a les plataformes digitals perquè encetem un cap de setmana potent, no, Olma?
Potent, podríem dir potentíssim, perquè avui mateix s'estrena la tercera temporada de Sex Education. Tu l'has vist? Has vist alguna anterior?
Sí, sí, fan absolut.
Olé, no? Estàs així a la moda de les estrenes de...
Aquesta gent em té per 90 anys, que ho sàpiga.
No, t'he dit que no has viscut a Los Felices Años 20.
No, sí, és molt bona. Si no l'han vist a Netflix...
Poden aprofitar, no?, aquest cap de setmana, que més diuen que farà mal temps. No sé, porten tota la setmana dient que farà mal temps, almenys a la capital catalana, el que és plourà plogut poquíssim, però, bueno, poden aprofitar aquest cap de setmana per mirar els 8 episodis d'aquesta tercera temporada que s'estrena avui a Netflix. I, de fet, Joan, aquest matí hem vist que per Twitter ja hi havia gent que se l'havia vist tota, no?
Déu-n'hi-do. Doncs no sé com s'ho deuen fer, perquè...
Jo no sé d'on troben el temps, bàsicament.
Sí.
Però bé, nosaltres no formem part d'aquest col·lectiu.
No dormen.
No, quasi com nosaltres, no?
Gairebé.
Però bé, el que podem dir nosaltres, que sí que no formem part d'aquest col·lectiu de bojos cinèfils, és que, vull dir, l'únic que podem dir és el que es veu en el tràiler, no?, que és que es preveuen canvis a l'Institut Mordell amb una nova directora disposada a tornar l'ordre i excel·lència a aquell centre i a retornar la disciplina que havien perdut els seus alumnes.
Va, doncs, així ja teniu plans per aquest cap de setmana, plogui o no?
Exacte, i com que la cosa va d'estrenes, no, Joan, apunteu-vos també aquesta data. Diumenge 19 de setembre, és a dir, aquest mateix diumenge, la plataforma A3Player estrena el retrobament de Los Protegidos a les 8 del vespre. Una sèrie, Joan, que jo no sé si et va tocar, però almenys a la nostra generació ens va marcar força.
Veus aquesta noia, eh?
Veus? Veus? Sí. Bueno, i he estat investigant, ha vist per navegants, la primera setmana de subscripció a A3Player Premium és gratuïta, així que ja sabeu.
Que ets d'aquelles que li costa, diguem, eh?
A veure, jo facilito la feina als nostres oients, que per això estem.
Gent de 3Player, tranquils, d'aquí pocs dies Olma Giró tornarà a cobrar un nou sou i, per tant, es podrà fer subscriptora. Què està passant amb els retrobaments, però, de les sèries que ja es van acabar fa anys?
D'això també en podríem parlar un altre dia, Joan, perquè jo no sé si s'està posant de moda què passa, però, de fet, aquest mateix any, Física o Química, per favor, una sèrie que també ha marcat la nostra generació, va estrenar un retrobament al cap de 10 anys que s'acabés la sèrie. També ha passat amb Friends, no sé, jo de veritat que no m'agrada gaire perquè és com tornar a obrir la ferida, no?
Sí,
no sé.
Sí, absolutament d'acord.
Però bueno, amb aquesta raó que m'acabes de donar, ara acabem aquesta secció de cultura i com sempre amb bon gust, ja saps que ens agraden les cançons i com et deia al principi, ahir vaig posar Flashy Ice Creams i avui no et posaré trap català de joves, avui et posaré un grup que sé que t'agrada.
Sí.
Oques Grasses t'agrada, no?
M'agrada molt.
Ah, veus com he encertat? Perquè avui mateix Oques Grasses estaran tocant al Mercat de Música Viva de Vic i nosaltres acabem aquesta secció de cultura amb aquest temacle d'Oques Grasses, Petaro i res, bon cap de setmana i gaudiu-lo, no?
Gràcies, Alma.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Thank you.
Pràcticament mig minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Un dia com avui volíem parlar de l'ampliació de l'aeroport del Prat per convertir-lo en un hub internacional. Fa dies que se n'està parlant d'això. Una infraestructura que s'havia de fer amb la inversió de 1.700 milions d'euros provenients de l'Estat. Després, però, d'intents de negociació per l'afectació de la Ricarda i de discrepàncies en la part catalana, el govern espanyol sembla haver tancat la porta a aquesta inversió. Però tot plegat és definitiu? És definitiva aquesta tancada de porta? En parlem i saludem a aquesta hora Virgínia Guinda, vicepresidenta portaveu de Foment del Treball. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Senyora Guinda, deia ara mateix fins a quin punt creuen que és definitiu el no a l'ampliació del Prat fins a convertir-lo en un hub internacional. Ho dic perquè precisament avui i en aquest matí, al matí a Ràdio Estel, l'alcalde de Prat, Lluís Mijoler, deia això.
Deia què?
No, de cap manera. No està ni morta ni enterrada. Jo recordo com ha anat més o menys la cosa i hem estat en alguns moments que també semblava això. I de cop ha fet un gir, no? El president Sánchez ha dit que esto queda aparcado i jo no descarto que pugui haver un acord d'última hora abans del Consell de Ministres. Per tant, estem en la mateixa situació encara que el 14 de juny. Jo fins que quan m'heu preguntat a alguns companys sobre el tema, fins que no vegi el BOE publicat i el pugui llegir, no estaré segur que això realment s'ha aturat. Recordem que el president Sánchez va dir que el tema quedava aparcat, no va dir que quedava absolutament tancat.
Per tant, senyora Guinda, el no és definitiu?
Aviam, independentment d'aquestes declaracions que ara he escoltat, en opinió de Foment del Treball, nosaltres estem treballant només amb l'escenari de que aquesta infraestructura es dugui a terme, doncs, des del nostre punt de vista, és una obligació del govern de Catalunya rectificar i posar-se d'acord amb el govern d'Espanya per portar-la a terme. No estem treballant en cap altre escenari. I també estem treballant amb els sindicats per fer un front comú, de manera que les parts s'asseguin a dialogar i a trobar la manera de portar-la a terme. I som optimistes, doncs, la taula de diàleg que s'ha establert entre els dos governs, diguéssim, és el camí a seguir. La valorem positivament, està plantejada en els termes adequats i és el que ha de ser la política. Diàleg i arribar a acords.
Segons Foment del Treball, què n'hem de fer, però, d'un sistema natural protegit com la Ricarda?
Afortunadament això doncs, no depèn de Foment del Treball i la gent pot estar, tothom, també Foment del Treball, estem molt tranquils, doncs això depèn dels organismes competents i, en última instància, doncs, de la Comissió Europea. No? Aleshores, en la tramitació d'aquest projecte o de qualsevol projecte d'aquesta envergadura, hi ha un capítol molt important que és l'estudi de l'impacte ambiental. Si aquest capítol requereix doncs, determinades modificacions al projecte o canviar d'alternativa, això és segur que la tramitació del projecte es posaria de manifest.
D'altra banda, era ahir el president Pere Aragonès en una entrevista a RAC1 qui no entenia una inversió de l'aeroport del Prat sense comptar amb una inversió a Reus o a Girona. Què en pensen de tot plegat?
El que penso és que, o sigui, és bo i saludable que es busquin alternatives per arribar a un acord que ha de ser polític i econòmic. Aleshores, correspon als dos governs, als dos presidents, en aquest cas del govern de la Generalitat i del govern d'Espanya, posar-se d'acord en quins termes dur-ho a terme.
El 9 de setembre passat, fa tot just una setmana, des de Foment del Treball feien un comunicat dur, contundent, si em deixa dir-ho, en el que deien que volen expressar indignació i perplexitat per l'actitud del govern de la Generalitat, indignació que ens porta a afirmar, deien que els empresaris no estarem parats davant de tanta irresponsabilitat que ens porta inexorablement a l'empobriment del país. Senyora Guinda, què vol dir que Foment no estarà parat? És a dir, s'han pogut ja reunir amb el govern espanyol o català per parlar-ne de tot plegat?
A veure, el que vol dir aquest comunicat és que hi ha un descontent molt important, a la classe empresarial catalana. I això és completament lògic i entendible. I el que ha de succeir des del nostre punt de vista és que la deslleialtat que hi ha hagut dintre del govern de Catalunya, que d'una banda fa un anunci d'un acord per dur a terme una infraestructura tan esperada i tan necessària pel nostre territori, doncs no es desdigui a continuació mostrant un desacord. Sí. És a dir, política, pots dialogar i debatir, perquè és això el que consisteix, però un cop arribes a un acord i fas un anunci d'un acord, el que no pot ser és que a continuació, dintre del mateix govern, estiguin en desacord. O sigui, això no és responsable i això no és manera de fer política, i això és el que s'ha de corregir. Sí. Aleshores, nosaltres valorem positivament doncs, la taula de diàleg que s'ha establert entre el govern de Catalunya i el govern espanyol en els termes que s'ha establert, perquè és el que funciona, el que funcionarà.
Deien en el mateix comunicat, i llegeixo textualment, que rebutjar un projecte d'aquestes dimensions genera un gravíssim perjudici a tota la societat, fet que, sens dubte, ha de tenir conseqüències polítiques per esdevenir una actuació clarament negligent. De quina manera podríem arribar a notar els catalans i a la nostra economia, a la nostra butxaca, la no ampliació al Prat? Jo dic perquè moltes vegades parlem de grans economies, de macroeconomia, sense parlar de microeconomia, és a dir, de com afecta els catalans a peu de carrer.
Mm. Bueno, malauradament, nosaltres pensem que és algo que d'alguna manera ja s'està notant i des de fa temps, no? Recordem que moltes empreses han deixat ja el territori nacional, que el nivell de salaris i el nivell de el valor, per exemple, doncs, dels immobles, que és una cosa que afecta directament a l'economia de les nostres butxaques, doncs, és inferior al de la regió que ara mateix seria la referència, que és Madrid, no? Aleshores, això doncs ja s'està notant des de fa temps. Que no es dugui a terme a l'aeroport del Prat? Doncs, evidentment, si es dugués a terme, voldria dir 1.700 milions d'euros d'inversió, 90.000 llocs de treball, una Barcelona interconnectada internacionalment amb vols directes que obririen oportunitats professionals que ara mateix estan tancades, per tant, amb unes oportunitats de desenvolupament doncs molt importants. Que això no succeeixi, doncs, home, el fet de que s'hagi anunciat i que després es reculi seria especialment greu, no? Perquè vol dir insistir en la Barcelona del no. La Barcelona del no, no al turisme, no al Museu Rus, no al Centre Europeu del Medicament, no a tot, quan Barcelona sempre ha estat, Catalunya, una regió que s'ha caracteritzat justament per lo contrari, no? Per ser un motor econòmic i social, per tant una referència de desarrollisme que nosaltres pensem que, igual com a Foment, ho veiem des d'aquest punt de vista, doncs la ciutadania de Catalunya també atesora aquest, aquesta realitat històrica. Aleshores, el fet que un govern s'apropiï d'una manera irresponsable d'aquest valor i trunqui aquests plans que són tan demandats i tan necessaris, com és l'ampliació del Prat, doncs és inacceptable. I és un... O sigui, nosaltres estem treballant només amb, a l'escenari de que es dugui a terme i de que hi hagi una rectificació dintre del govern català.
Parlàvem del que vostès en aquest comunicat diuen que és negligència per part de la Generalitat, però en el mateix comunicat també acusen de negligència a l'Ajuntament de Barcelona, no?
Home, naturalment. Sí, sí. Naturalment. Sens dubte, l'Ajuntament de Barcelona s'ha manifestat prematurament com a part contrària abans ni tan sols de que aquest projecte comencés una tramitació que assegura que els preceptes mediambientals es compliran. Si no es compleixen, és impossible que, que aquesta ampliació es dugui a terme, perquè és que estem dintre d'Europa i en el nostre territori estan transposades totes les legislacions necessàries que asseguren que mediambientalment les coses es faran bé. Per tant, aquesta dinamització,
sí.
Exacte. Per part de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, de la senyora de Colau, és molt greu, perquè no només és irresponsable, és que és negligent.
Deixem preguntar-li també per altres qüestions que envolten l'actualitat catalana, com per exemple catalana i espanyola, en aquest cas, perquè ha arribat aquest acord per pujar 15 euros al salari mínim interprofessional. Avui des de la SECOT, el seu president, Antoni Abad, ens deia també això a Ràdio Estel.
En les empreses avui, malgrat la taxa d'atur, fan falta bons tècnics, bons professionals, fa falta molt jovent que vingui de la formació professional. I el jovent que ve de la formació professional s'incorporen a les empreses a 1.500 euros al mes per 14. I, per tant, els missatges, els estímuls positius són aquests.
Això deia Antoni Abad, el president de la CECOT, qui considerava que acordar ara un augment del salari mínim és absurd. També ho creuen des de Foment del Treball?
Nosaltres considerem que no és el moment d'incrementar el salari mínim. No obstant, en el que estem d'acord, i fa aproximadament 2 anys vam fer un manifest específic per una pujada no només del salari mínim, sinó també de tots els sous en general, o sigui, en el concepte estem d'acord, però en el moment que ha triat el govern i en el fet de fer-ho d'acord només amb els sindicats, no estem d'acord. Per què no estem d'acord? Perquè la situació en la que ens trobem no és una situació de creixement econòmic estable, que seria doncs una situació en la que seria doncs més adequat o més fàcil de prendre aquesta decisió d'una manera consensuada amb els agents socials. Ens trobem en un moment en què l'economia està regida per una gran incertesa. I això no és una cosa que només succeeix a Catalunya o a Espanya o a Europa. Això està passant a tot el món. Sí. Aleshores, estem en un moment en què nosaltres les valoracions que fem des de Foment i treballem intensament per tenir indicadors avançats, aprofitant que la major part de les empreses, la major part del PIB català està integrat dintre de Foment, doncs és que, malgrat que les xifres demostren un creixement, això no vol dir que estigui acompanyat d'un creixement dels beneficis, doncs estem en un moment, en un any, en què els costos a les empreses catalanes estan fent una pujada que no té final. No estem veient el final de la pujada de tots els costos involucrats en la fabricació de productes a la que nosaltres som doncs, la regió pues, més important a nivell espanyol, no? Sent número 1 en exportació. Aleshores, en aquesta conjuntura, el que nosaltres proposem és abordar, primer, una reforma fiscal que tingui en compte que aquesta situació és transitòria i es necessiten uns estímuls concrets per sortir de la crisi, que encara no hem vist els pitjors efectes, val? I, d'altra banda, quan això s'hagi dut a terme i hi hagin realment resultats d'un creixement econòmic més sòlid, aleshores abordar un increment de salaris, per suposat del mínim, però també de tots els salaris en general.
Se'ns acaba el temps, però sí que volia preguntar-li per últim per un tema Covid, que també envolta l'actualitat d'avui, perquè, com sap, Itàlia ha aprovat el passaport Covid, que s'aplicarà a partir del proper 15 d'octubre per l'hostaleria, l'oci, però també en el sector laboral. Què en pensen de que es pogués implementar aquí un passaport com el passaport Covid?
Doncs aviam, això és un tema en el que ha d'haver-hi... És un tema que no només té una component sanitària, sinó que també té una component política important. Aleshores, pensem que segurament sobre això doncs, hi haurà un debat intens i bueno, doncs correspondrà donar una manifestació en aquest sentit en el moment adequat. Ara mateix no tenim totes les dades per emetre una opinió.
Virginia Guinda, vicepresidenta, portaveu de Foment del Treball, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies a vostès.
El professor, amb Xavier Torrents.
Tres quarts de tres de la tarda. Si no són nous escoltant aquesta casa, si no són nous escoltant Ràdio Estel, sabran que li resta una admiració profunda al professor. El tindrem amb nosaltres cada divendres en aquest programa per analitzar l'actualitat política, tot el que està passant, i és per això que avui, per primera vegada en aquest programa, en aquest Estel migdia, saludem el professor, politòleg i sociòleg Xavier Torrents. Què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan Trias. I és veritat, per primer cop aquí m'heu agafat dinant i m'agafareu tots els dies dinant, sembla ser.
Que aprofiti. Sí, sí.
Gràcies, gràcies.
Professor, hem de començar avui, suposo no, és obligat gairebé, per la taula de diàleg, negociació i acords, aquesta cosa tan llarga que després cada partit fa el que vol i en diu taula de negociació o taula de diàleg segons el partit. Què li va semblar tot plegat?
A veure, primer hem de contextualitzar, perquè hi ha una cosa que, en principi, com sempre estem amb la foto, en comptes d'agafar la càmera de vídeo i veure el que ha passat en el passat, estem tan agafats en la notícia del darrer dia, del darrer minut, que no veiem la part bona del que ha passat aquesta setmana. A veure, portàvem ni més ni menys que 15 anys, on de debò no havia diàleg. Aquesta és la part bona. Després en diré una de negativa i una de dolenta, eh? Uh-huh. Però la part bona és això, que havíem trigat 15 anys i per fi ara s'han assegut, han començat a crear un clima de confiança. I per què dic 15 anys? A veure, estem al 2021. Recordem que el 2006 és quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el nou Estatut. Ja va ser un estatut escapçat, perquè va ser escapçat a les Corts Generals Espanyoles de com havia sortit del Parlament de Catalunya, diguem-ne. Val, comença a anar malament. Des d'aquell moment fins ara, clar que s'han assegut a la taula Govern d'Espanya i Govern de Catalunya. S'han assegut a la taula, però diàleg no n'ha hagut, pràcticament no n'ha hagut des d'aquell moment. Juny 2010, la sentència del Tribunal Constitucional que ha fet que l'Estatut de Catalunya sigui l'únic estatut de les 17 comunitats autònomes que té l'estat espanyol, l'únic que els ciutadans no l'han votat. I algú dirà, no, jo sí vaig anar a votar. Sí, jo també vaig anar a votar. Però com ha quedat al final l'estatut, ningú va votar aquella última versió. Setembre del 2012, Rajoy, qui se'n recorda allà d'aquest polític, aquell president del govern espanyol que vam tenir? Doncs bé, Rajoy no va acceptar les més de 40 propostes que el govern de Catalunya li va fer aquell setembre de 2012. Sí. A partir de llavors comença la voràgine que hem vist aquests anys, comença el que es coneix com el procés. De debò, podríem posar-lo en aquell setembre de 2012. Recordem un 9-N del 2014. Hi va haver una consulta, ja gairebé ningú se'n recorda, perquè va quedar amagada per la consulta, el referèndum, en el qual vam anar a votar l'1 d'octubre. I després, clar, han vingut un munt de coses fins ara. Per tant, una qüestió bona és que després de 15 anys, on, tot i haver trobades i reunions entre el govern d'Espanya i Catalunya, no havia hagut mai diàleg, i ara, per primer cop, s'han assegut president de Catalunya, president d'Espanya, ells per separat, juntament amb els consellers de la Generalitat, juntament amb els ministres del govern espanyol, per parlar. La part dolenta és que jo no sé de què parlar perquè no han arribat a cap acord. Per tant, bueno, siguem bons. Han creat un clima de confiança i a veure com anar. Però, de moment, no han tret cap cosa bona més enllà de que ha assegut que, déu-n'hi-do, han trigat 15 anys.
Professor Sirga, li he de preguntar, evidentment, però per les discrepàncies de la delegació catalana, que al final només en va formar part Esquerra per aquesta nova picabaralla, però primera del nou govern, i de fet molt d'hora, precisament per qui formava part d'aquesta delegació del govern, Esquerra i el president de la Generalitat al capdavant, evidentment, deien que només membres del govern podien formar part d'aquesta delegació. No ho creia així Junts per Catalunya, que va incloure, per exemple, el secretari general de la formació de Junts per Catalunya o una altra de les persones que ha estat presa, per exemple, com Jordi Turull, entre altres membres. Sí que oferia, però, la possibilitat d'anar-hi a Jordi Puigneró, que és vicepresident del govern. Deia una nova picabaralla entre Junts i Esquerra, que no ens ve de nou, però sí ve de nou en aquest govern. No sé si això pot afectar a tota la legislatura.
A veure, el que ha sortit a la llum pública és això, que ha hagut una nova picabaralla dins del govern de Catalunya, dins del govern de la Generalitat, concretament les seves dues formacions polítiques, Esquerra Republicana i Junts, però jo vull anar més enllà. Vull dir que els oients de Ràdio Estel i totes les persones que ens estiguin escoltant vegin una mica més enllà de per què ha passat això. Aparentment ha sigut per una cosa externa, per una picabaralla entre Junts i Esquerra Republicana. Però, en el fons, ha hagut una altra cosa. És a dir, per un cantó, Esquerra Republicana, diguem-ne, li anava bé que Junts no aparegués, però pel motiu que ara explicaré. A veure, fixem-nos en les quatre persones, els quatre polítics que volia posar Junts en aquesta taula del diàleg. Jordi Sánchez, que és el secretari general de Junts, que podríem dir que representa el sector més esquerrà o més a l'esquerra de Junts. Recordem que Jordi Sánchez mai va estar en cap partit, però estava més o menys sempre més proper entre Esquerra Republicana o a el que eren els comuns antigament més Iniciativa per Catalunya Verds. Uh-huh. Val? Per tant, és el sector més a l'esquerra. Míriam Nogueras és el sector que més clarament és el sector, podríem dir, president Quim Torra. És el sector, diguem-ne, més radical del punt de vista nacionalista català que hi ha dins de Junts. Jordi Puigneró, que era l'únic que tenia la doble condició de membre del govern i, en aquest cas, de Junts, és la persona que va posar, recordem-ho, el propi Carles Puigdemont dins del govern, que el volia dins del govern, i, per tant, Jordi Puigneró, és un, no l'únic, però és una de les corrents, podríem dir-ho, que venia de Convergència i Unió, no va anar a PDeCAT i es va quedar a Junts. El mateix que Jordi Turull, però que representa un altre corrent, juntament amb Josep Rull i altres, que també venien de Convergència i Unió, no van anar a PDeCAT, s'han quedat a Junts. El que estava fent Junts és proposar a un representant de cada una de les quatre corrents que té internes. El problema és una qüestió interna de Junts, que és que és una formació política que està creixent, una formació política que s'està cohesionant, però que encara a hores d'ara està molt dividida. D'entrada tenim, com a mínim, quatre corrents. En diríem cinc si comptéssim el PDeCAT. De fet, això s'ho trobaran de cara a les eleccions municipals del maig del 2023, que, així com Junts té la major part de representació, l'única representació d'aquest electorat en el Parlament de Catalunya, PDeCAT té moltes de les alcaldies i regidories d'aquest, podríem dir, sector electoral. Per tant, hi ha com a cinc corrents, però, bueno, siguem estrictes del punt de vista jurídic, en té quatre. El corrent de Jordi Sánchez, el corrent de Jordi Puigneró, el corrent de Jordi Turull i el corrent de Míriam Nogueras. Doncs bé, el que estava fent Junts és intentar que els quatre sectors estiguessin a taula de diàleg perquè entre ells tenen picabaralles. Per tant, mirin, aquest debat que ha hagut entre tots els mitjans de comunicació dient que ha hagut una picabaralla entre Esquerra Republicana i Junts, que sí que l'hi ha hagut, ha amagat també una altra picabaralla interna de Junts. I llavors, per què Esquerra Republicana, en aquest cas el president de la Generalitat, ja va fer o va dir, pues no, pues vostès no s'asseuran aquí? Doncs perquè, en certa manera, la gran picabaralla, i ara sí que entro en aquesta, que hi ha entre Esquerra Republicana i Junts, és per l'electorat. Hi ha una intersecció en el seu electorat i intenten mossegar-se aquest electorat. Mirin, no hi haurà noves eleccions catalanes, com a mínim fins al juny del 2023, que pot esclatar l'espai, diguem-ne, que té aquest govern avui en dia. Però fins llavors no crec que ja hi hagi això. Només hi hauria una raó perquè s'avancessin les eleccions catalanes. I si vol, Joan Trias, li explico.
Sí, tant.
Perquè ho he donat fa pocs minuts en exclusiva a un mitjà basc, però serà el primer cop que ho donaré en exclusiva a un mitjà català.
Som-hi.
Som-hi. Bueno, l'exclusiva és la següent. Allò que podria fer el govern de Catalunya, per entendre'ns, no tant per la caverella entre Esquerra Republicana i Junts, que existeix, és certa, i està bé que els mitjans de comunicació en parlin, sinó que és per un problema intern de Junts, que torno a dir, té quatre corrents, i quina és la manera de mantenir-los units? Sempre, això des de la ciència política se sap, gairebé sempre, no sempre passa així, però gairebé sempre, per mantenir unit a un partit polític, el millor és que estiguin al govern, perquè llavors tots més o menys gestionen alguna cosa, és a dir, estan més pel govern, pel poder que exerceixen a través del govern, i per tant les picabralles internes queden en segon terme. Quan un partit polític passa a l'oposició, sovint es divideix. Sí, tenia una fractura prèvia. I això és el que té Junts per Catalunya. Té una fractura prèvia, que ha de cicatritzar la ferida, entre aquestes quatre corrents s'han d'interseccionar, i per tant jo crec que aquesta és la raó per la qual, doncs, finalment no van anar a la taula de diàleg, i és la raó per la qual mantindran el govern de Catalunya que passi, com a mínim, fins al juny de 2023. Només hi ha una raó que podria fer patar. I aquesta és l'exclusiva que he donat fa poques hores, fa pocs minuts, a un mitjà de comunicació basc, concretament a la televisió basca, Euskal Televista, el programa En Jaque, i ara el dono aquí a Ràdio Estel, per primer cop a un mitjà de comunicació català, i és que Carles Puigdemont, com a mínim, jo explico el que ja sé, fins on sé, com a mínim ha tingut dos moments, dues ocasions, en les quals ha estat a punt de deixar la política. Si Carles Puigdemont deixés d'ara, fins al 2023, la política, Junts pot, diguem-ne, dividir-se i fracturar-se, perquè el seu màxim líder, diguem-ne, ja no hi serà. I aquest és el pagament més fort que té Junts, el seu màxim líder, Carles Puigdemont. Per tant, compta amb aquesta dada que acabo de donar ara, en exclusiva aquí a Ràdio Estel, i és de que Carles Puigdemont, durant tot aquest, diguem-ne, des de l'any, podríem dir, des del desembre del 2017 fins ara, però són dades més recents, no diré quan, però dades més recents, ha tingut dues ocasions en què s'ho ha estat repensant, continua o no, en el món de la política. Si això passés, llavors sí que seria l'esclat del govern de Catalunya.
Ja sap, professor, i em coneix, que ens guardem aquest tall pel que pugui passar. I el tindrem aquí a Ràdio Estel. Ens queden, 3 minuts, però no volia deixar de preguntar-li, perquè acabem de tenir la vicepresidenta de Foment del Treball, Virgínia Guinda, i hem parlat de l'aeroport del Prat. Esclar, fins ara semblava un rotund no l'aeroport del Prat, perquè el govern espanyol ja havia dit que no. Ara sembla ser que es podria haver tornat a obrir la porta. Què en pensa el professor Torrents del que ha passat amb l'aeroport del Prat? El no és definitiu?
A veure, jo el que plantejaré amb aquests poc, ja potser 2 minuts que ens queden,
exacte,
és el següent. Hi ha dos grans valors. Un és el valor ecològic i l'altre és el valor econòmic. Es tracta de fer una economia ecològica, és a dir, es tracta de, per un cantó, salvaguardar el màxim possible el que es pugui tot l'espai natural que hi ha al voltant de l'aeroport de Barcelona, es tracta de fer això, però alhora es tracta de no perdre el que és una oportunitat única. Els politòrics en diem finestra d'oportunitat. Si no s'aprofita aquesta finestra d'oportunitat, potser no la tindrem, no d'aquí 10 anys, d'aquí 10 anys ni d'aquí un segle, que és Barcelona podria ser a fer un hub, el mateix que Atlanta és entre els aeroports dels Estats Units d'Amèrica. Als Estats Units hi ha dos grans aeroports, el de Nova York i el d'Atlanta. El d'Atlanta és el que rep un munt, el que gairebé més de connexions internacionals. Això ho pot fer Barcelona, per la marca Barcelona, i això ho pot fer ara. Si no ho fa ara, és a dir, si ara no endega aquesta construcció el que requereixi per, diguem-ne, que puguin aterrar i, diguem-ne, i despegar a la major part d'avions intercontinentals. Si això no passa, Barcelona perdrà, diguem-ne, aquesta gran oportunitat. I, per tant, això s'ha de fer competir. compatible, energia amb economia. Nosaltres, ni vostè, Joan, com a periodista, ni jo com a politòleg, som els experts de com ho han de fer els enginyers. Per tant, jo als polítics els diria, no se'n facin càrrec vostès d'això, deixeu en mans dels enginyers i ho resolguin.
Queda clar. Professor Xavier Torrents, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'esperem el proper divendres, en aquest programa. Que vagi molt bé, una abraçada.
El proper divendres.
Nosaltres que ho anem deixant aquí perquè s'acosten les 3 de la tarda, ja s'hi posen aquests micròfons Toni Marín i tot el seu equip, perquè esperem que sí, tot anirà bé. Demà hi tornem, a la mateixa hora, no demà, no, que és dissabte, dilluns hi tornem a la mateixa hora, de 2 a 3 de la tarda. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.